La 24a jornada de Lliga de Primera comença avui mateix amb un interessant partit entre el València i l'Atlètic de Madrid. Però nosaltres dirigim la mirada cap al duel que demà protagonitzaran a partir de les 4 el Barça i el Getafe al Camp Nou, és a dir, el segon i el tercer classificats de primera. Un partit on els jugadors de tots dos equips sortiran a la gespa acompanyats de nens i nenes d'origen xinès per donar suport als afectats pel coronavirus. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Un partit entre Barça i Getafe i un partit també entre Quique Setién i Pepe Bordalás, dos tècnics que tenen una relació, diguem-ne, que una mica especial.
Avui Setién ha sortit a no afegir més llenya al foc, però ha quedat ben clar que encara hi ha brasa. No especifica si hi haurà salutació entre tècnics prèvia al partit i no ha volgut entrar en cap qüestió sobre Bordalás. Això sí, ha tingut un reconeixement pel que està fent el Getafe.
Getafe es un equipo que lleva ya tiempo demostrando que hace muy bien las cosas. Tiene un plan que lo desarrolla muy bien. De hecho, le ha llevado a donde está.
Neto torna a la convocatòria després de superar la lesió. Entren Araujo i Reymana i el davanter fitxat de l'Albacete pel filial. Tot i això, seguim buscant un nou a l'espera de l'hoquei del comitè de competició.
Hay que esperar la respuesta del comitè a ver qué decide, ¿no? Antes. Pero está claro que, bueno, supongo que lo aceptarán y supongo también que el club ya está trabajando en esto.
I capítol a part per un tití. Defensa fèrrima de Setién sobre el central francès, de qui diu està jugant a un gran nivell.
Un tití és un futbolista extraordinario que nos va a dar muchas cosas, que nos va a ayudar muchísimo y que no tenemos ninguna duda en que su rendimiento va a ser bueno.
Diu que Messi sap conviure i competir amb un nivell tolerable de molèsties físiques, tot i que reconeix que cal anar rotant. Admet que De Jong és un jugador que no té límits i destaca la seva capacitat d'aprenentatge i considera que si la Champions és cosa de 7 o 8 equips, la Lliga tampoc és qüestió només de Barça i Madrid.
Però a banda de la relació no gaire bona entre els dos tècnics, entre Quique Setién i Pepe Bordalás, una altra de les peculiaritats que té aquesta visita del Getafe demà al Camp Nou serà la presència a l'equip madrileny d'Àngel Rodríguez. És un dels jugadors que es troben en l'òrbita blaugrana. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I sobre això n'ha parlat avui el tècnic del Getafe, Pepe Bordalás.
I ha negat la seva sortida després que el president del Getafe, Àngel Torres, digués al tot costa que al Barça no se li pot dir que no. Bordalás assegura que no ho posaran fàcil.
Lo que diga mi presidente yo lo respeto muchísimo, pero yo lo he hablado con él y en ningún momento quiero decir eso. Hay una cláusula y lógicamente aquí no se va a ir nadie con facilidad o que le abra las puertas, porque Ángel es un jugador importante del equipo, aunque ahora esté disponiendo de menos minutos, pero Ángel nos ha ayudado mucho y estamos convencidos que nos va a ayudar.
Un Bordalás que también ha hablado de la relación que té amb Quique Setién.
Yo, como he dicho, yo lo respeto, yo soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesional y lo respeto, por lo tanto eso está más que olvidado. A mí me gusta, bueno, el fútbol en general y respeto mucho a todos los entrenadores. Me gustan muchas cosas de los equipos de Quique Setién.
El Getafe, un rival complicat pel Barça, tercer a la Lliga amb 42 punts.
Barça i Getafe juguen demà a partir de les 4. L'Espanyol jugarà al camp del Sevilla diumenge al migdia a partir de les 12. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol ha de seguir puntuant per intentar sortir de la zona de descens, tot i que l'escenari no sembla gaire fàcil. De fet, l'últim cop que l'Espanyol va guanyar al camp del Sevilla va ser l'any 2011.
15 de gener del 2011, que es va imposar l'Espanyol per 1-2 amb dos gols de Callejón. La situació aleshores era ben diferent. L'Espanyol de Pochettino arribava al Pizjuán cinquè, amb 31 punts, zona europea, i amb 5 punts més que aquell Sevilla de Manzano, que era desè. Ara l'Espanyol és cué, amb 18 punts, i el Sevilla en té més del doble, en té 39. Ara bé, hi ha tres factors que omplen d'optimisme el vestidor blanquiblau. Un, la dinàmica de l'equip des que va arribar a Belardo. En l'últim mes i mig, la situació i l'estat d'ànim ha capgirat com un mitjó. Dues victòries, dos empats i només una derrota en 5 partits de Lliga. 8 punts de 15. Marroc ho té clar, estan més vius que mai.
Ens veiem amb més confiança, amb una energia més positiva, amb, que veiem que estem creixent, que competim cada partit. Això és molt positiu. Ara mateix l'Espanyol, tots sabem que no està gens mort, estem més vius que mai, ho sentim així i tinc la sensació que tot el món ho sent així.
El segon factor és el moment d'incertesa que viu el Sevilla, que només ha estat capaç de guanyar un partit dels últims 5 a la Lliga. El vestidor ho saben, però no se'n refien, com ha explicat Roca.
Al final, el que importa és el diumenge a les 12, quan comenci a rodar la pilota. Sabem que és un partit molt complicat, sabem que el Sevilla està en hores baixes, sí. Evidentment que no ha sumat molts punts les últimes jornades, però sabem de lo que és jugar el Sánchez Pizjuán, de la qualitat que tenen els jugadors del Sevilla i que és un molt gran equip. Nosaltres, ja et dic, ens centrem sobretot en nosaltres, en fer un gran partit, ho veiem com una oportunitat per seguir creixent, per seguir millorant, i valents i convençuts de que sortirem allà pels 3 punts.
I un tercer factor positiu és el rendiment de l'Espanyol fora de casa. Si només comptéssim els desplaçaments, l'equip sumaria 11 punts i se situaria desè en una hipotètica classificació. Lluny de Cornellà, per tant, l'equip ha sumat 3 victòries i 2 empats.
La jornada de primera es tancarà diumenge a les 9 amb el partit Madrid-Celta. El Madrid és el principal rival del Barça pel títol i el Celta és l'equip que ara mateix marca la salvació, per tant, rival directe de l'Espanyol. Deixem, però, la primera i anem a segona, perquè el Girona juga avui a partir de les 9 a Riazor. La Corunya, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Girona s'enfronta a un equip que està en ratxa positiva. Ha guanyat els 7 últims partits de Lliga. A tota Europa, només el Liverpool supera aquesta ratxa.
El Girona jugarà al camp de l'equip més en forma de la Lliga i que ha establert un nou rècord de partits consecutius guanyats aquesta temporada. 7 victòries consecutives, les 6 últimes amb Fernando Vázquez a la banqueta. Curiosament, a Luis César el van destituir després d'una victòria. Clar que abans havia estat 19 jornades sense guanyar la pitjor ratxa de la seva història. Amb Anquela, que va guanyar el primer partit de la temporada, ni tampoc amb Luis César, el Deportivo se n'ha sortit, cosa que ara sí ha fet amb el tècnic gallec de 65 anys i que viu la seva segona etapa a la banqueta de Riazor. L'entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, dona alguna de les claus d'aquest canvi al Depor.
Ha reforçat el centre de la defensa entre els centrals i dos carrils, ha ajuntat molta gent per de dins, pràcticament un equip molt replegat, amb pocs espais per rivals, i això en el final pues, te fa defensar bé, el que té risc pues, de que a vegades pues, t'arriben més vegades, però en aquest cas ells han rebut poc gols i aquesta confiança te la donen els resultats.
Per cert, l'actual entrenador del Depor, Fernando Vázquez, va fer debutar Martí a primera divisió al Mallorca. Martí ja havia jugat a segona i a la Copa, però mai a primera, fins que Vázquez el va fer entrar per Eto'o cap al final en un partit contra l'Alavés a l'abril del 2000. Martí va ser l'entrenador del Depor al final de la temporada passada, però no va poder pujar a primera. Va perdre la final de la promoció contra el seu Mallorca.
Partit especial perquè tenc, pràcticament en tan poc de temps vaig fer molt d'amics. Me van tractar espectacular, vaig rebre un carinyo especial per part de tothom, tant dels jugadors com del club, com dels aficionats, i no van poder aconseguir el que verdaderament cercàvem. I, evidentment, va ser un fracàs personal per jo, el fet de no aconseguir-ho, perquè crec que el que me van donar i l'oportunitat que me van donar i, sobretot, l'apollo que me van donar des de que vaig arribar és d'agrair.
El Deportivo Girona d'avui a les 9 obre una 28a jornada de Lliga de Segona Divisió A, en la qual demà dissabte s'enfrontaran 4 dels 6 primers classificats.
12 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem ara de bàsquet. Decepció entre l'afició blaugrana. El Barça, actual campió, va perdre ahir amb el València 78-82 i, per tant, ha quedat eliminat de la Copa del Rei als quarts de final, a les primeres de canvi. El nostre enviat especial a Màlaga, l'Ernest Macià, és acompanyat amb el que podem considerar com el màxim culpable, entre cometes, d'aquesta derrota blaugrana, el Jaume Ponsarnau, el tècnic del València.
Doncs sí, company, sóc a l'hotel de concentració al costat de l'home que ahir tenia el manual d'instruccions per desactivar el Barça i va tallar els cables que tocaven, el Jaume Ponsarnau, l'entrenador del València Bàsquet. Com està, Jaume?
Bé, estem bé, molt il·lusionats.
Ho havia notat, eh?
Sí, molt, molt il·lusionats, també cansats, no? Però esperem que totes les ganes que tenim doncs ens ajudin a seguir tenint totes les, treure el màxim de forces per afrontar el segon repte, no?, que es juga contra el Madrid.
Esteu a un partit de la final. Ahir vau eliminar el Barça contra, no diria contra tot pronòstic, perquè a la Copa tot pot passar i perquè ja havíeu avisat altres partits que estàveu a prop, però què veu fer ahir que no haguéssiu fet altres partits per acabar reduint el Barça a llançar compulsivament de 3?
Sobretot que vam tindre millors respostes als moments individuals del Barça, a nivell de...
El talent.
Del talent, especialment, que a Mirotic seguim sense poder-lo aturar sempre, però sí que a certs moments no va poder ser consistent com ho ha estat en tots els partits fins ara amb nosaltres. No? I després, bueno, doncs amb la lluita del rebot, que sempre surt una lluita que molts dies l'han portat molt bé, ahir la vam tornar a portar bé, i això també sempre és important.
L'objectiu, però, real, perquè és el que dona més rèdits econòmics d'una entitat com València, ha de ser seguir l'any que ve l'Eurolliga, i això passa per acabar entre els 8 primers d'Europa. Entitats com vosaltres, la Copa què?
Home, està clar que València és un projecte. La màxima ambició que té és seguir sent un equip seguir sent una entitat d'Eurolliga, no? I això és una prioritat, però el club també té una realitat, no? I és la de voler competir per sempre. La Copa és un torneig molt bonic, molt xulo, que en aquest sentit genera moltíssima afició, i per tant nosaltres hem vingut a intentar ser el màxim competitius possibles, no? No pensant en que dijous o divendres de la setmana vinent tenim un partit molt important d'Eurolliga, sinó pensant en donar-ho tot ara, i la setmana que ve veurem quines forces tindrem per donar-ho tot pel següent partit.
Doncs el València està un partit de la final, aquest partit és el del Madrid, molta sort demà.
Doncs a l'altre partit jugat ahir, com deia l'Ernest, el Madrid va derrotar el Bilbao. Per tant, una de les semifinals serà València-Madrid. I avui, a partir de les 7, Tenerife-Andorra, i a continuació Unicaja-Saragossa. Els guanyadors d'aquests partits d'avui jugaran demà la segona semifinal.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No deixem de parlar de bàsquet, perquè l'All-Star de l'NBA és una de les dates marcades al calendari esportiu. Aquesta matinada, fins la de diumenge, dilluns, comença l'edició d'enguany a Chicago. Més enllà de l'espectacle que ofereixen els jugadors durant tot el cap de setmana, aquest any estarà marcat per la mort de Kobe Bryant. Eudald Clascà, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. Sí, de fet, han canviat fins i tot el format del partit de les estrelles per poder rendir un homenatge a Kobe Bryant. Els tres primers quarts del partit de les estrelles tindran un marcador individual. Quan arribi el darrer quart, se li sumaran 24 punts, número que portava Bryant, a la puntuació de l'equip que porti més punts, i el primer que aconsegueixi arribar a aquella xifra serà declarat el guanyador. A més, tots els jugadors de l'equip de LeBron James portaran el número 2 a les samarretes, el que tenia Gianna Bryant a l'equip de bàsquet de la seva escola. A l'altre bàndol, els jugadors de l'equip d'Antetokounmpo portaran el número 24 en homenatge a Kobe Bryant. Tots els uniformes comptaran amb un pegat amb 9 estrelles que recorden les 9 persones que van morir en l'accident. Així explica James com va ser la decisió de l'elecció del dorsal.
Pretty cool. Des de l'organització se'm va preguntar quin número volia escollir pel meu equip, el 24 o el 2. Jo vaig voler el 2 i el Giannis el 24. Crec que és una de les millors coses que podríem fer per ells. És un gest molt bonic. Tenim una llegenda per recuperar entre nosaltres i recordar per tot el que ha succeït.
Aquest All-Star, que tindrà lloc a Chicago per tercera vegada a la història, servirà també per donar la llista definitiva d'exjugadors que entraran al Saló de la Fama durant una cerimònia en el mes d'abril. Amb tota certesa, Kobe Bryant serà a la llista.
I avui s'ha celebrat el sorteig dels quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol i el Deportivo serà el rival del Barça, Anaïs.
L'eliminatòria es disputarà a partit únic. 26 de febrer, estadi Johan Cruyff. El conjunt gallec que acaba de pujar aquesta temporada és la gran revelació de la competició. Ara mateix és cinquè a la Lliga. Va eliminar el València per 7-2 als vuitens. L'últim partit entre Barça i Deportivo es va resoldre amb un 6-1 a favor de les blaugranes. Tot i així, Lluís Cortés considera que el conjunt gallec és un dels equips que practica un millor futbol.
Bé, la part positiva és que juguem a casa, que no ens implicarà un desplaçament, que ja en portem uns quants en els últims dies, però hem de ser conscients que el Deportivo, tot i que el resultat aquí a la Lliga sí que va ser un resultat avoltat, és un dels equips que millor futbol està practicant, que està practicant també un futbol més alegre, més atractiu, més atrevit, i això també ho haurem de tenir en compte.
Els altres emparellaments, Atlètic Club Tacón, Madrid Club de Futbol Sevilla i Logroño Betis.
I en handbol hi haurà derbi català als quarts de final de la Copa del Rei, Barça-Granollers. Avui s'ha fet el sorteig de la competició que tindrà lloc del 6 al 8 de març a la Caja Màgica de Madrid. Aquest Barça-Granollers serà l'aparellament estrella de la Copa. Ho reconeixen tant l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, com el del Granollers, Antonio Rama.
No és dels rivals més assequibles per nosaltres, no? Sabem que els derbis i la rivalitat sempre és un punt important. Bons jugadors, és un equip que jo crec que s'està tornant a refer i ha començat molt bé ara la segona fase. Bé, haurem d'anar amb molta cura.
És un partit extremadament complicat, el rival que ningú volia, però bé, també té l'avantatge que si som capaços d'eliminar-lo en aquest primer partit, doncs segurament estaríem eliminant el que tothom dona com a campió de la Copa del Rei.
Catalunya migdia.